L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, són les 9 d'un dimecres i s'obre la porta a l'habitació dels pares de nou. Qui us parla, la Núria Lleonart, acompanyada, com sempre, de pares i mares. Per parlar, per compartir aquest espai amb tots vosaltres, per riure, per aprendre, fins i tot per emocionar-nos, discutir en el sentit doncs, de que algunes de les reflexions que aquí es facin provoquin certes reaccions a casa i d'alguna manera doncs, s'inicia una discussió per enriquir l'esperit o la ment o el que vulgueu enriquir. De què parlarem avui? Portem molts dies parlant de nens. Portem molts dies parlant de com actuar davant dels nens. Portem molts dies parlant d'històries molt relacionades amb el sí de l'educació, no? I de tant en tant fa falta en recordar-nos dels pares, dels actors principals d'aquesta feina. Com? Doncs mira, avui realment volia fer un programa, no sé si acabarà sortint tal i com jo me l'imagino, però al final tot el que surt d'aquí és boníssim, perquè ho feu vosaltres i d'alguna manera ja queda enriquit pel sol fet de la vostra experiència. Però la idea una miqueta era reflexionar de com suporteu la pressió, tant social com comunitària i com familiar, a l'hora de ser pares. Què vol dir pressió? Doncs d'aquesta sensació de que sempre... Jo tinc la sensació de que els pares teniu la sensació o la vivència de que sou el punt de mira. És a dir, que hi ha sempre algú que observa, sigui els vostres propis pares, sigui la veïna, sigui l'amiga quan aneu al parc, sigui la tieta que bondadosament ens vol donar un consell, etc. No? I com viviu els pares aquesta pressió? Perquè és veritat que et dic, tinc aquesta sensació, no? Que us costa creure que vosaltres teniu un perfil com a pares. Jo és una altra de les coses que em sorprèn. Com a persones individuals, ens passem la vida reclamant la nostra individualitat i la nostra peculiaritat, amb la nostra manera de vestir. Sempre ens estem repetint, és una decisió que prenc jo, no? Quan tenim 15 anys, 16, 17, i decidim, doncs, uns ser psicòlegs, els altres ser pallassos, els altres tenir una parada al mercat, els altres ser comercials, els altres ser cirurgians, és igual, sabaters. És una decisió que prenem i la reivindiquem. Quan tenim també doncs, 22, 23 anys i coneixem la persona que creiem que hi passarem tota la vida, encara que ens diguin per activa i per passiva que ens estem equivocant i que allò no arribarà enlloc i que acabarem divorciats, nosaltres tirem endavant perquè sóc jo i és la meva decisió. I en canvi, quan us convertiu en pares, aquesta capacitat de creure en vosaltres mateixos, a vegades, no sempre, la veig força difuminada. I queda difuminada això, amb molts dubtes, amb moltes pors, amb si ho estaré fent bé, si no ho estaré fent de la manera que jo creia que ho volia fer. M'escolto aquesta, m'escolto l'altra, m'escolto el que ja té el fill de no sé qui, la mestra o només la mare, o... Ostres, trobo faltar una mica... Això, no? Aquesta força que tenim com a individus, a més és curiós perquè feu molt la reflexió, no? Jo ho veig moltes vegades quan parlo amb els pares, hi ha molt sovint aquella frase de bueno, doncs mira, potser hauríeu de procurar fer-ho d'aquesta manera. Ah, bueno, és que jo faig bicicleta i aquí no hi vull renunciar, per exemple, cosa que jo trobo perfecta. És a dir, jo els dissabtes al matí tinc un grup d'amics amb el qual faig bicicleta i no hi vull renunciar. Genial, però i per què renuncieu a la vostra parcel·la de pares en funció de el que us diguin o no els altres? És a dir, ja sé que no canviareu d'opinió, però sí que us genera dubtes. Val? Aleshores, una miqueta el programa d'avui m'agradaria que fos destinat a això, no? A treure aquests fantasmes, a dir, ei, és veritat, hi ha aquests fantasmes, però recuperem una mica l'autoestima dels pares, no? Ja no dels educadors, podíem fer-ne un altre programa perquè els educadors els tenim tocadíssim a l'autoestima, però els pares, una miqueta, anem a creure'ns-ho que som capaços, no? I que ho fem bé i que, a més, tenim criteri. Sobretot això, tenim criteri. Perquè l'altra sensació que tinc és que tenim molta informació, com a pares podeu consultar a molts llocs, podeu consultar llibres, podeu consultar internet, podeu consultar pediatres, podeu consultar Núries, Lleonars, però que en aquest consultar oblideu de construir el vostre criteri, el vostre. Torno a citar a la Raquel, si em sent, ja li he de dir que de tant en tant la cito, és una amiga meva, aquells que seguiu al programa, doncs, la temporada passada va venir a parlar-nos, és ginecòloga, i va venir a fer-nos un parell de programes sobre el maternity blues, etc. I de tant en tant penja unes reflexions molt bones al Facebook, com que és mare de dos fills, a més acaba de tenir el petit Anna, doncs em van molt bé per rescatar-les, no? Justament l'altre dia amb el programa de pares, doncs parlàvem de com compaginar la vida de parella un cop ets pare, i també em va ajudar, no? Doncs avui també tornaré a llegir un post que ella ha posat al Facebook, que em va fer pensar, i justament ve d'aquí, no? Ella l'altre dia devia estar farta de la pressió social i comunitària, perquè no només és social, sinó és la família i la comunitària, i posa. Per què no li poses Pipo? Per què no li dones cereals? Per què el tens al teu llit? Per què, per què, per què? Doncs perquè jo tinc altres prioritats i perquè senzillament em dona la gana. I la vaig trobar molt maca. Vaig pensar, doncs ja era hora que algú reivindiqués. No sé si ho faig bé, no sé si ho faig malament, no sé si és el millor, però escolteu, és el que jo crec que he de prioritzar i és el que jo vull fer. No? Doncs bé, una mica va d'això el programa. Benvingut, Ferran.
Bona nit.
Bona nit. Benvinguda, Cristina.
Bona nit.
Has dit moltes coses.
Moltes coses, oi? Com si t'engerro
massa,
anaves
parlant i anava processant tot el que anaves dient. Veïnes, amics, pares, cunyats, no sé què, tothom sempre està disposat a parlar. O sigui, és amb un dels arguments que has començat, i has d'aprendre a prescindir bastant de tots aquests comentaris, perquè sempre hi ha gent disposada a parlar més del compte, possiblement. Uh-huh. Llavors, al final, has de prendre les teves decisions i ser responsable amb el que tu decideixes fer. Sí que és cert que quan parles de criatures o del teu fill, doncs estàs parlant d'una part molt important de la teva vida i que, per tant, les repercussions o l'impacte del que tu en un moment donat decideixes, doncs a tu t'afecta molt més que si estem parlant de prendre una decisió de quin cotxe em compro o quin jersei em poso, no? Està clar que el dubte surt quan has de prendre decisions mm-hmm. importants a l'educació del teu fill, no? Però crec que és normal i que també és bo i sa en un moment donat que et plantegis si el que estàs fent és correcte o no. Mm-hmm. Però per descomptat que no pots escoltar-te a tothom i que has de prendre doncs, el teu camí. Unes vegades doncs, ho tindràs més clar, altres vegades no ho tindràs tant, altres vegades recorreràs en funció de les circumstàncies o del moment que o del que estiguis afrontant a un especialista, però al final tu prens les teves decisions i t'has d'escoltar segurament el que tu sents i el que tu creus, que al final el normal és que siguis sempre pensant en el millor pel teu fill, perquè al final jo crec que és l'objectiu que tots perseguim, que els nostres fills prenguin la direcció més correcta possible, no? Pel seu futur. Llavors és que a grans trets no hi ha res, ni bé ni malament. Vull dir que és que al final, bueno, és fer el que tu sents, el que tu creus i el que tu honestament doncs, creus que és millor, no? O creus que ha d'afavorir més la trajectòria del teu fill, l'educació del teu fill, la seva formació, etcètera, no?
Totalment d'acord.
I tant.
Sobretot perquè és veritat que tu dius, al final el que vols és el millor per al teu fill, no? I la reflexió que jo acompanyaria això és, i només ho aconseguiràs si creus que tu pots fer aquest millor. I aquest millor només s'aconsegueix si et mires i t'acceptes també com ets, no? Perquè d'alguna manera també tinc la sensació que la societat d'avui en dia ens demanda a tots els nivells, ens ho demanda la perfecció. I quan sou pares, aquesta perfecció encara és més demandada, no? Hem de ser això, els pares perfectes. I jo sempre intento treure-us aquesta pressió en el sentit de dir no heu de ser els pares perfectes, heu de ser els pares amb els quals vosaltres us trobeu còmodes sent. I així sereu perfectes. La Núria, jo, Núria Lleonart, en nom del psicòleg, no? Els psicòlegs, els pedagogs, els mestres, evidentment que podem donar unes pautes, que el podem ajudar perquè, bueno, doncs hi ha uns estudis fets que diuen que hi ha coses que funcionen, però no funcionen per tothom i no funcionen igual per tothom i no tothom les accepta de la mateixa manera. Aleshores, sí que poden ser punts de partida, però si tu no ets una persona que puguis creure't allò que t'estem dient, difícilment tindrà resultats. Per exemple, moltes mares em diuen, bueno, moltes no, però algunes mares i alguns pares m'han dit, és que jo crido, no? I crido perquè sempre he cridat. Aleshores, jo ja sé que no està bé cridar, però és que jo crido. Què passa? Que com que sé que no hauria de cridar, encara em poso més nerviós quan crido i per tant acabo cridant més. Jo sempre dic el mateix, relaxem-nos. Si tu crides, crida. És a dir, si tu no pots evitar el crit, bueno, doncs fes-lo teu, fes-lo propi de tu. I un cop has cridat, saps que no hauries d'haver-ho fet o no hauries d'haver cridat tan fort, presenta'l com el teu defecte davant del teu fill. No el presentis com un punt de superioritat o de domini, perquè és un defecte, sinó presenta'l com això, com un defecte, i dius, em sap greu, el pare o la mare ha tornat a cridar i ja saps que no m'agrada, però no, em costa, no puc, no? Saps? Uh-huh. També ajuda'm tu a no cridar, no? Perillós això, perquè després quan et ve et diu que estàs cridant, i m'has dit que digués que, no, que quan estiguessis cridant m'avisessis, no? Però d'alguna manera és cert, però que sí que sembla que tinguem un patró, no?, molt dibuixat de com han de ser els pares, han d'educar en positiu, educar en la responsabilitat, no perdre els nervis, no? I la Núria, si agaféssim els programes, tots els que hem fet fins ara, no?, i féssim un retrat robot de tot el que els pares han de ser, a veure, és fictici, no? I sobretot perquè no tots podem fer i ser allò que ens demana aquest patró. Per tant, el més lògic, el més sensat i el més honrat és saber qui som i fins a on podem arribar. No? O sigui, també hi ha molta gent, no? Per exemple, no ho sé, Ferran, tu ets algú autoritari?
No, realment no m'ha calgut aplicar tampoc massa autoritat. No em considero que sigui autoritari, però sí que és cert que en algun altre programa ho vam parlar, que la meva filla, quan parlo jo, no és el mateix que quan parla la seva mare, no? Llavors, però no sé per què. Vull dir, però és que ni he hagut de... No he hagut de prendre mai una actitud autoritària o... No, però sí que és veritat que hi ha un respecte que és natural, vull dir, que no sé com explicar-lo,
no? Surt allà.
Però està allà.
Clar,
vull dir,
però és això, jo si ara et digues, mira, per ser el pare superfantàstic del món mundial, la primera cosa que has de ser és absolutament autoritari, és a dir, tenir un to de veu molt impositiu, fer així, no m'esteu, els oients no m'estan veient, però estic movent la mà amunt i avall, no? És a dir, i tu diries, val, perfecte, vaig, això és... No, tu podries dir, val, perfecte, això és la recepta màgica, d'acord, l'adopto. La meva pregunta és, si no ets autoritari,
no,
et sortirà
bé? És que no em sortiria, no, em sortiria un dia, potser, sí. Potser, no? Però no és el meu tarannà, tampoc. A mi m'agrada dialogar i m'agrada reflexionar, no podria imposar perquè sí, perquè sóc més gran o perquè tinc el nom de pare. No va amb mi, per tant, no em sortiria. Llavors, tu em pots dir, i jo al final hauré de prendre la decisió i fer el que jo cregui i el que millor pensi o... I ja està, i hauré d'assumir les conseqüències. I també, en relació a la introducció que tu deies, una altra cosa amb la que no estic, en certa manera, massa d'acord, és en el fet de que, o sigui, jo crec que sóc bastant, una persona bastant perfeccionista i m'agrada analitzar bastant o m'agrada fer bastant bé les coses o tot el bé que jo les sé fer, no? Però... Combinat amb això, tampoc es pot dir que sigui una persona 100% segura sempre de tot el que fa, no? És una persona que, en certa manera, pren decisions i a vegades dubta. Amb el tema de l'educació, la meva autoestima està intacta. En el sentit de que... No, de veritat,
sí, sí.
Vull dir...
Sí, sí,
t'ho
sí.
Dic perquè tinc tan clar que tot el que faig és sempre amb el pensament de que la meva filla estigui bé... que és que no tinc marge al dubte en aquest sentit, no? O sigui...
Sí, sí, i si el dubte acaba siguent que m'he equivocat, ja sabré com fer-ho.
No, és que
sí,
segur
sí,
que ens equivocarem tots.
Sí, sí,
vull dir, tu com a educadora segur que en algun moment has pensat, ostres...
Constantment.
Però bueno, al final, no, vull dir, tots, però és que al final jo crec que l'important és tenir la consciència tranquil·la de que tu en aquell moment has donat el consell o has fet el que tu creies que era millor per aquella persona que tenies davant. Vull dir, a veure, ningú té la veritat absoluta. Que també fa un moment deies, en un moment donat, apliques una decisió cap a una persona que amb una funciona i amb l'altra no. Vull dir que és que no hi ha regles escrites. Cadascú, en funció de mil inputs i mil factors, reacciona d'una manera o reacciona d'una altra. Vull dir que és que...
Cristina...
Hola.
Això també és molt... A mi m'agrada molt tenir... Quan toquem aquests temes, m'agrada molt tenir la visió d'un home i la visió d'una dona. Perquè és veritat que... Bueno, segurament jo també perquè sóc dona i també em deixo arrossegar per aquest tros d'hemisferi més nostre, no? Més visceral, més... Que això està comprovat, això no és sexisme, això no és machisme ni res, tot això, senzillament funcionem diferent i pensem de maneres diferents, no? És veritat que l'home aporta, en general, estem generalitzant, i per tant, sisplau, que ara segur que hi haurà algú a casa dient, no, casa meva és al revés, segur, Però, en general, té aquesta visió més pràctica de l'home, no? Que diu, bueno, jo ara sóc pare i si he sabut arribar a concebre el fill, tampoc res serà tan difícil i sóc capaç de tirar-ho endavant i no dono masses voltes, no? Faig una mica el que sento, el que crec, el que em dispara en aquell moment i tiro, no? I xuto. És veritat que la dona som més de més això, no? Més de donar-li voltes, més d'aquesta part més emocional que a vegades ens encalla, no? I de pors i de pensar i de rumiar i de donar-li la volta i etc, no? Però la pressió hi és, no?
Sí, però hi és des d'abans de que nasqués la criatura ja. I ara quan parlàveu, me'n recordava d'una reflexió que vaig sentir fa molts anys i és que No, fins que jo no m'hagi solucionat els meus problemes no puc tindre fills.
Mm-hmm.
I la resposta va ser de dir, doncs mai tindràs fills.
Mm-hmm.
Val? Mm-hmm. Tots tenim la nostra història, els nostres orígens, tenim un passat, que fa que a vegades dubtis per com és la teva personalitat, mm-hmm. per com t'han educat, i perquè sembla que sigui molt fàcil. La gent no em diu com haig de muntar la parada. Però sí que em ve el meu pare, que mai ha amamantat un fill, a dir-me que potser la meva llet no és prou bona i per això la meva filla no s'engreixa. I tu estàs convençuda que el millor que pots fer és donar-li el pit, peti qui peti. I les hores que facin falta, perquè és el que creus i és el que vols. Jo ja acabo fent el que vull. I en contra de tot el d'allò, acabo parint a casa encara que tothom estigués en contra i acabo fent servir homeopatia encara que tothom estigués en contra i acabo no vacunar la meva filla perquè no hi estic d'acord. M'he format i faig tot això. Però això no vol dir que no hi hagi una pressió de fora que, clar, parir casa, estàs boig, que no hi ha epidurals ara. Posar, saps quines ganes de parir?
Sí.
I per què
a casa ara ningú ja no es mor perquè justament anem a l'hospital? Aquest, jo és que tinc un parell d'amigues.
I després, de cop i volta, et surt un pare dient-te què vols buscar el que no tens, saps? I ha d'arribar un moment que tu t'has de tancar, tu, la teva parella i el teu nucli familiar directe i dir què vull, què no vull i com ho vull, val? Però això no vol dir que el 100%, clar, si tothom va per una autopista i tu vas pel camí del costat, arriba un moment que tothom, on te vas? Per què? Tu m'ho sotacs callant, és que ja està bé. I hi ha moments en què defalleixes, i no defalleixes, sinó dubtes si ho estàs fent bé o no. I jo no sé, encara que sigui amb la millor bona intenció del món, gent que ha tingut fills, gent que no n'ha tingut, gent, persones masculines, persones femenines, tothom hi posa cullerada de com ho has de fer. Què passa? Si a més has estat malalt durant aquest procés d'embaràs i després quan estàs allà tant i tal, perquè estava molt malalta, estàs anímicament molt baix, poden.
Et guanyen.
Perquè sí. És allò de, jo tinc molt clar quines coses vull, però n'hi ha d'altres que no... I si a més hi afegim, ara no vull dramatitzar, vull dir, sí, sí, porto sí, molt sí. bé, eh?
Sí,
la meva
sí,
filla ha crescut,
no.
I, val? Però si a més afegim que com et van educar, no n'estàs gens ni content ni orgullós, ni vols educar, no tens aquell pilar. Que et reforça. I ells van fer el que van poder,
sí,
eh?
Sí, totalment.
I vull dir,
sí, no,
que no els estic recriminant res,
no estem recriminant,
ells van fer el que sabien en aquell moment, no? Però que en el meu moment de tenir la meva filla en braços era, i ara això com es fa? Quan hi havia persones que em deien, no et fa por parir? No, parir no, em fa por després. Què faré després? Sí. Saps? Quan a més estàs tan vulnerable perquè estàs molt baix, no? I tot i acabant fent el que he volgut fer, jo i la meva parella, amb aquesta personeta, el que creiem que era millor per ella, però tothom s'ha com atrevit. Potser és ara quan menys s'atreveixen, perquè ara tenim més clar qui som, i tenim més clar, potser, que hem agafat el camí que volíem agafar. Però que en aquell moment era com, de tant en tant, tocar de peus a terra i dir, jo me'n vaig anar, soc assessora de lactància degut a la pressió que vaig arribar a rebre.
Sí, sí.
Val?
Sí.
Me'n vaig anar a fer assessora i vaig tindre que enfrontar-me al meu pare a dir-li, perdona, la meva filla està ben alimentada i no cal que sigui obesa perquè el seu pare i la seva mare són tan grans. Està sana. Saps? Però clar, era com una pressió de dir que aquesta nena no menja prou, segur que plourà tant perquè la teva llet no és bona. Tothom s'atrevia. I tu que estàs com amb una ànima en pena, és allò de dir, ostres, ara tens les coses més clares i acabes fent, Però és curiós, com a la introducció que deies, no, de dir, jo decideixo ser psicòleg. Mm-hmm. Potser hi ha un altre company que et qüestiona coses, però jo del carrer no et qüestionaré. Mm-hmm. Com ho fas i com ho deixes de fer, no? Però, en canvi, amb el tema maternitat i paternitat, tothom s'atreveix.
Tothom.
I a vegades no és ni mala llet ni mala intenció, és una cosa tan... Oh, en el meu li dius no i és no. Sí, però en el meu li dius no i és més. Perquè no li funciona aquest no, perquè no, perquè sóc el teu pare o te mare i te dic que no. Amb ella no funciona. S'ha de buscar una altra cosa. I que et funcioni a tu, no. I ara estic aprenent de que cada família té un nom i el nom de la meva família té unes necessitats i té una manera de funcionar que no li serveix el mateix que en una altra família que es diu Pepita, saps? O
això jo
Mònica,
crec, clar, jo crec que és la base, és lo essencial, no? El fet de dir la meva família és la meva, és totalment única, no n'hi ha cap d'igual que la meva, perquè no hi ha ningú ara, no hi ha cap altra família que el marit d'aquesta família doncs estiri uns rots tan llargs que durin 3-4 segons al tirar-se'l, i que a més doncs, per exemple, doncs parlo de la meva, no? Ja que moltes vegades vosaltres us despulleu amb les vostres, doncs parlo de la meva. Com la meva, us asseguro que no n'hi ha cap d'igual, cap ni una, saps? Aleshores vivim un marit, jo i una nebudeta que va arribar fa 5 anys, eh? I les circumstàncies per les quals ella va arribar i les circumstàncies per les quals ens movem i ens tractem i les normes que hi ha a casa i com tot això s'ha tirat endavant, és que no té res a veure amb cap de les famílies que hi ha al món. Igual que aquesta meva és tan única com la que ho és la del Ferran i com ho és la teva, no, Cristina? I com la que ho és cada un dels oients que ens estan escoltant. I hem de fer això, hem de posar-li el nom a la nostra família. Hem de dir, la nostra família es diu Esbojarrada, per exemple, no? I com que és la família Esbojarrada, hi ha dos normes que no és impossible, aplicar-les. Impossible. Molt senzill, a la meva família, eh? És impossible saber amb 2 dies d'antelació si serem tots a sopar a casa o no. És impossible. Tots som grans, o sigui, la meva neboda ara ja té 22 anys, el meu marit i jo, doncs, no us dic els que tenim. Aleshores, uns treballen, els altres acaben més tard, els altres acaben més d'hora, i jo he intentat 10.000 vegades el diumenge agafar i dir, nois, perquè jo sóc l'encarregada dels sopars, jo sóc la que cuino a casa. Aleshores, nois, a veure, va, anem a fer el menú de tota la setmana, no? I et diuen, no, dilluns hi sóc. Sí, jo dimarts també, no viatjo. No, Núria, aquesta setmana no viatjo. Ah, bueno, clar, però tu dimecres arribes molt tard a Sant Celoni, no? Sí, vale, bueno, doncs vinga, va, dilluns farem això, dimarts farem l'altre, dimecres farem l'altre. Llavors, al cap d'una hora d'haver-te programat, pitjor encara, l'any demà, el dilluns al dematí, dius, me'n vaig a comprar, així ja tindré tota la setmana solucionada, compres, el dilluns hem quedat l'amanida, el dimarts hem quedat el no sé què, el dimecres hem quedat... a més, que jo arribaré tard, ells ho puguin començar a fer, i aleshores estàs comprant i t'envien un WhatsApp i et diuen, m'han trucat de l'hotel, que he de treballar dimarts. Hòstia, si ja havia comprat la mongeta tendra dimarts, val? Al cap d'una estona, és que m'ha trucat de no sé qui al final dimecres que hi érem tots, jo no hi sóc, aleshores et quedaràs tu sola perquè la Paola... Al principi, clar, la gent et deia, t'has d'organitzar ara que tens nens, t'has d'organitzar, que ja ho veuràs, que la nevera si no sempre la tindràs buida, que tu ets un desastre, i m'agobiava molt, perquè jo ja m'organitzava ja, però la meva família es desorganitzava en 2 minuts, fins que vaig aprendre... I tot això és veritat, és un agobi, és un estrès, és un... no ho estic fent bé, he d'acabar llançant enciams perquè se m'han fet malbé amb la fam que hi ha al món, he d'acabar... tota una sèrie de pressió. I al final, el que vaig entendre és, la meva família és la reina de la desorganització, per tant, hem de viure el dia. És clar que el manual diu que és molt millor per alimentar-nos correctament. A casa meva no ho podem fer, ja m'alimento bé, ja ens alimentem bé, però el dia... i anem a comprar al dia. No? Doncs una mica va per aquí, no? Aquest saber qui som. No sé com ho veieu, això. Aquesta necessitat de dir, ei, sé
sí,
qui som.
Sí, i no, i et vas relaxant, eh? Un dia vam fer un programa que parlàvem d'això, d'una mica de quan els bebès són bebès, no? Que com canvia, no? Les angoixes que tens en aquell moment són diferents a les d'ara, no? A mi un dia em va agafar la homeopata per banda i em va dir, quan tingui la varicel·la ja la tractarem.
Sí.
Perquè fas això, no? T'avances a... I si agafa no sé què... Queda parar. I després ja et vas posant a lloc i et vas sentint més còmode i veus... L'altre dia ma germana, que té un conillet, que s'anava de viatge, em va dir... Em va fer tot un... És que has de fer això, és que no sé què, ha de menjar això, perquè si menja això altre i quan la deixis anar, que no sé... Perdona, la Martina té 7 anys, no se m'ha mort, saps? Sí, te'n vas 15 dies, sí. Em sembla que me'n sortiré, saps?
Tranquil·la. Podré fer-ho.
Però em vaig sentir que ella amb el seu conillet que el deixava, com la primera setmana que jo la devia deixar, saps? Que la deixes en algun lloc i dius, però has de tenir en compte que ella, a més no pot menjar, no sé què. Era com... I et vas relaxant, també. I ja no escoltes tant la gent, eh? La gent va difuminar. També anímicament estàs diferent. Clar, jo és que anímicament estava molt, molt baixa perquè estava molt malalta. Jo em vaig quedar amb 60 quilos i sóc 1,80 m i el meu pes per estar bé n'hauria de fer 80 normalment. Ara m'he passat, però que em refereixo que jo, els meus ànims no estaven.
No estaven.
Clar, tot el que em venia era com un xusclant tot, no? I com ho haig de fer, això? Saps? Jo crec que ho vaig fer així. No, no vas pas bé. No, no sé què. No. I arriba un moment que és allò de dir ostres. I a més hi ha molts manuals. Clar, no es busca informació. Hi ha molts mètodes diferents.
Moltíssims.
De fer dormir el nen. Molts mètodes. El que han de menjar. Com han de menjar.
Que és el que deia al principi també, que vosaltres us trobeu, no? Aquesta sobreinformació, no? I al final has de dir, bueno, prou. No? Perquè... A veure, el mètode Estivill, tot de moda el mètode Estivill. De cop i volta surt el Jorge Hernández o Jorge Sánchez o Martínez, no sé com es diu, dient que no, el mètode Estivill no, i Colecho, i tots en el mateix llit, i no sé de quantos, no? I llavors surt, doncs, jo què sé, qui sigui, és que a més és això, és que esteu vivint en un moment de sobreinformació brutal. A més, som una generació molt acostumada als clichés, perdoneu, però és així, és la primera generació fortament educada, en plena llibertat, i per tant, doncs, bueno, aquesta generació, i és així, pija, és a dir, més d'aquest món ja occidental en el qual ens fixem, no? I aquell que fa i l'altre no sé què, és molt acostumats als clichés i també a que ens ho posin fàcil, també, mira, aquí tenim mètode Estivill, aquí tenim, no sé, mètode no sé què, no? És molt, molt americanitzada en aquest sentit, que consti que ja sabeu que jo sóc molt pro aquella, moltes de les coses que passen en aquell país, no? Però és veritat, doncs, que sí que ens movem amb clichés, no? I ostres, és aquest també el tema. O sigui, tenim sobreinformació, a més, pares que són molt diferents al que apuntàveu vosaltres dos, no? Molt diferents a la nostra, a la realitat que vivim nosaltres. Ells són una generació amb unes pors tremendes, amb unes inculcacions sobre molts fets que ells consideraven tabú, com sexualitat, etc. Molt diferents. Nosaltres vivim completament d'una altra manera, amb el que la seva experiència com a pares per nosaltres és costosa, és no entendible, no? Jo encara, jo per sort tinc uns pares molt propers en edat, que van inaugurar el Copacabana, vull dir, que, per tant, jo sí que tinc pares més propers, però és veritat que els pares que corresponen a la meva edat no anaven a la discoteca, encara anaven a l'Ateneu a ballar. Vull dir,
els meus no anaven ni a ballar.
No? O sigui, doncs, m'explico, hi ha un canvi generacional molt bèstia al qual emmirallem aquella paternitat i diem no, allò, no és que no ens agradi, no és que ho repudiem i ho odiem, és que senzillament no va amb els nostres temps, és que allò que ells feien amb nosaltres ara ja no té sentit fer-ho amb els nostres fills, no? Llavors, i a més, aleshores apareix, doncs, la veïna perfecta, la cunyada...
Però més no que tenen, què, pel que sigui...
Les separacions també, això sí. Deu ser brutal, no? Ferran, el tema de... I què, ara què? I com li direu? I com no li direu? Vull dir...
Sí. És, bueno, el que dèiem. Hi ha molta gent que vol intervenir i que potser, com comentava la Cristina, en funció del moment que tu estàs, doncs, bueno... et rellisca tot més que en un altre moment en el que potser per un factor pròpiament teu doncs ets més susceptible de veure't afectat per determinades opinions o interferències en el teu dia a dia, no? Però bueno, al final decideixes tu i estàs tu i el teu fill i ja està.
I a més també és el bonic és això, no? Justament quan ets pare o mare, el fet de, el que deia al principi, no? El fet de dir, ei, agafeu el toro per les banyes i al final viure-ho tu, decidint tu i sabent que, evidentment, que t'equivocaràs, no? Que el bo és equivocar-te perquè vol dir que estàs actuant, vol dir que pots veure què és el que no funciona, que pots... I, per tant, doncs, també és veritat que sempre pots tornar enrere i que, perquè les decisions són teves. Si tu adoptes, per dir alguna cosa, el consell de la cunyada, al final de la vida, si allò no surt bé, seràs incapaç de veure l'error que tu has comès i, en tot cas, culparàs a la cunyada d'aquell error, no? Estaràs externalitzant fins i tot la teva responsabilitat i, per tant, seràs tu un nen sobreprotegit, mimat i responsable, no? O sigui, d'allò que tu pretenies fugir al principi acabaràs sent tu la pròpia víctima, no?
Va parar a les meves mans un llibre que em va recomanar l'homeòpata, que era Com no ser una mare perfecta, i és molt divertit. Sí. Facis el que facis, ho faràs malament, val? Si el portes amb una tela d'aquestes tan hippies i no sé què, no ho fas bé. Si el poses a un cotxet, tampoc, perquè hi ha una distància. Fes el que vulguis, sentit comú. Que passa que quan estàs tan perdut, a vegades perds el teu també sentit comú.
Totalment.
Però és molt curiós això, no? Era molt divertit. No et sentis mala mare, portes no sé quantes hores amb el nen a sobre i algú a l'autobús et diu «Ai, quin nen més maco!» i agafes el nen i li col·loques. Perquè necessites descansar l'esquena i els braços i d'allò. Sí. I no passa res. I que la no sé qui et diu no sé què. Sí, 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 sí. I tu et banyes amb ell. No, no et banyis mai amb ell. No, que no us vegi despullats. Facis el que facis, no ho faràs bé per
tothom. Oh, els petons a la boca! Saps? Els petonets a la boca també. Oh, els petons... Bueno, escolta, hi ha gent que em farà i hi ha gent que no. Ja està, no? Vull dir...
I és molt divertit. I és molt recomanable quan estàs en els moments aquests de dir... no sé què. Però clar, és que m'ho ha dit... I a més tenim una cosa, eh? És que m'ho ha dit ma mare. O m'ho ha dit aquesta persona que per mi té un pes. I clar, dius, i què? Saps? Si a tu no et va bé, és igual d'on t'hagi vingut. Sí, encara sí. Que sigui el capellà del poble, que abans tenia molt pes.
Molt pes.
Però ara no, saps? Vull dir, no. És igual. Però jo me'n recordo, no? I ella ho notava de seguida, perquè em venia a visitar casa i li deia al meu home, li deia, què ha passat? No, perquè estava molt bé. No, ha vingut ser mare. Tate, saps? Vols dir que s'enganxa bé? Vols dir que no sé què? Vols dir que aquesta nena... I ara per què plores? No ho sé. No has de plorar. Per què plores? No ho sé. Jo plorava... Però clar, a mi, abans de parir, em van dir que potser no sortiria aquella nena.
Sí, sí, sí.
Que no se'n sortiria. I clar, el meu home tenia molt clar, i amb ella li havien explicat que quan parís, diu, tranquil, és que pot sortir de tot. Aquí han hagut tantes pors, han hagut tants perills, han hagut tantes històries, que clar, que veus aquella criatura i que està sana i que ha anat bé, i t'entra tot aquell estrès que portaves a sobre, i clar, i et ve una mama que només de dir-te tranquil·la, ja està tot, o per què plores? No ploris!
Que li traspasses, eh? Que li traspasses aquest neguit, no? És com un agòbio, no, no. L'altre dia... Sí, sí, és que és tot. L'altre dia doncs, em va venir a visitar una noia que serà mare i que per temes, doncs, es va separar just abans de saber que seria mare, per tant, serà una mare soltera, és tal qual, no? Perquè, a més, doncs, un viu als Estats Units i l'altre viu aquí, no? I aleshores em deia, és que, clar, jo no estic contenta d'aquest embaràs, no? Arriba el pitjor moment, però em sento fatal, sóc molt mala mare per no estar contenta. O sigui, i encara no nascut la nena, i deia, ja estem! O sigui, a veure, és que, clar, les meves amigues estan tan felices d'estar embarassades, ja, i jo li dic, ja, bueno, és que les teves amigues se suposa que estan feliçment casades, amb una feina, amb no sé què, amb una casa... Per tant, és normal que desitgessin aquell nen, és normal que estiguin disfrutant del seu embaràs i es toquin la panxa i no vegis... En canvi, tu és normal que vagis plorant pels racons i que de tant en tant et toquis la panxa i diguis, joder, el marrón que em ve a sobre. Ja, però això se li traspassa al nen. No, home, no! I si se li traspassa? Ja ho arreglarem, no? Vull dir, despressionem-nos, no? Tots plegats. El mateix, no? La separació, l'altre dia també, no? Una consulta és, no, jo si els meus fills han de patir, aquí em quedo. Què vols dir? No, perquè el primer són els fills. Ja, val, però és que si tu no estàs sencer o sencera aguantant un matrimoni que funciona, ja pot ser primers els fills, acabareu tots destrossats en aquesta casa, no? És a dir, no? Aquesta pressió de, els pares perfectes i ens sacrificarem pels nostres fills, és que sacrificar-se pels vostres fills no vol dir res més que ser vosaltres mateixos. I continuar posant-vos el vostre benestar per davant de qualsevol altra persona. Perquè si vosaltres no esteu bé... Per molt bons pares perfectes que vulgueu ser, el vostre fill no ho estarà. Per tant, el primer que s'ha de posar bé, el primer que ha d'estar bé, el primer que ha de mirar per ell, sou vosaltres. No pel fill, eh? No heu de mirar primer pel fill. No, 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 primer per vosaltres i després pel fill. No? Nois, temps a sobre. Sí. Bé? Sí? Bé?
Sí,
s'hem descarregat una miqueta o què? Sí, no? Per tant, no sé, jo... L'últim programa que vosaltres... Mira, vosaltres sou els de les preguntes. L'últim programa que vam tancar amb vosaltres, ja vaig fer aquella pregunta, vaig dirigir als oients de qui és el vostre fill, no? Que parlàvem de l'observació. Avui també els, us deixo a vosaltres, però vosaltres ja, ja n'hem parlat, sobretot els oients també, aquest punt de reflexió, no? Una pregunta. En aquella situació preguntàvem qui és el teu fill i jo ara el que pregunto és qui és la vostra família? I amb aquesta pregunta i amb una cançó que a mi m'encanta, que em xifla, però a més posarem la versió que és la que a mi més m'agrada i m'agrada molt pel missatge que dona, us deixo. I la cançó no és res més que la versió que fa la Bet en el disc d'homenatge Sopa de Cabra de la cançó Podré tornar enrere. Que la disfruteu i fins dimecres que ve.
De gent mal ferida corren sols escopint el seu fracàs ja vençuts esperaran com sempre han fet l'aventura d'una nit mentre plorem de ràbia i per amor a un nom inexistent mentre riuen dins núvols passatgers cada dia més distants corren sols seguint pistes per trobar de l'acció un amic que no estigui massa vist o una frena de la cap que a vegades quan s'apaga el primer foc acaben quan ja tot ha passat cremats per la veritat i cridant podré tornar enrere quan no estigui massa lluny podré tornar enrere quan no estigui massa tard podré tornar enrere quan no estigui massa sigui massa tard. Som germans d'un camí que no ha tingut mai sortida ni final saben bé que el futur és la foscor lágrimas.